Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bon vespre a tothom, tot bé? Aquí sí, hi ha moltes ganes de presentar-vos un nou programa de Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell. Nosaltres a lo nostre, un oasi de calma enmig de tanta tempesta. Per què tanta ràbia i tanta mala maror? Per què aquest ambient tan enrarit amb tan poc de respecte? Aquesta utilització partidista de la justícia. Bé, m'estic posant en terreny relliscós, molt em temo, així que callaré, perquè no és la meva missió parlar de tot això, sinó d'òpera, que és molt més agradable. Només un apunt. Estem entrant, en el meu parer, en un moment fosc i d'incertesa degut a aires tòxics que venen de l'altra banda de l'Atlàntic, entre altres coses. Esperem que no passi res greu, però creuem els dits per si de cas i anem per feina. Rocío García, el control de so, qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda al nostre programa número 590. Avui, en consonància amb la meva introducció, en resarem. Resarem molt, i hem començat amb aquest conegut fragment de Cavaleria Rusticana de Mascagni, que és precisament això, una pregària. Regina coeli laetare, ineggiamo signor non è morto. Comença el cor en llatí amb el Regina coeli, una oració de Pasqua, i segueixen amb els solistes ja en italià. Ineggiamo signor non è morto, alegrem-nos, el senyor no és mort. Recordeu que aquesta breu però fantàstica òpera transcorre en un poblet sicilià durant un diumenge de Pasqua de Resurrecció, i aquesta escena té lloc durant la professó, donant com a resultat una atmosfera plena d'espiritualitat, l'espiritualitat senzilla dels vilatans. Eren Jesse Norman, Santuzza, Rosa Laghezza, Mamma Lucia i l'orquestra de París amb els seus cors sota la batuta de Semyon Bychkov. Cavaleria Rusticana fou estrenada a Roma el 17 de maig de 1890, sent un dels primers exemples del verisme, nou estil operístic que es va desenvolupar a la Itàlia d'aquella època, que consistia més o menys en presentar les trames de forma natural, sense artificis, transmetent la verità, la veritat, d'on ve la paraula verisme. Aquesta òpera ens presenta com despatxaven els afers d'honor a la Sicília profunda en aquella època. Per això el títol el traduïm com a cavallurositat rústica, més o menys.
Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
L'òpera italiana és força donada a incloure pregàries en les seves trames, i no només parlem d'oracions dirigides al Déu o a la Verge Maria o als sants cristians, no. Una pregària es dirigeix a la divinitat, tant és la que sigui. Per una banda, no són estranyes les invocacions als déus de l'antiguitat clàssica, ja que moltes òperes tenen aquesta com a escenari, però avui no en portarem cap d'aquestes. En canvi, sí que portarem una pregària musicalment meravellosa, en la meva opinió. El déu dels hebreus, el déu de l'Antic Testament bíblic, un déu amb una certa mala bava que pels cristians es va transformar en el déu del Nou Testament, mica més amable. Aquesta pregària en qüestió és del Tuo Stellato Soglio, del tercer acte de Mosè in Egitto, de Rossini. Sentim-la. Intervenien Ruggero Raimondi, Mosè, Salvatore Fisichella, Aronne, June Anderson, Elcia, l'Ambrosian Opera Chorus i l'Orquestra Filharmonia sota la batuta de Claudio Simone. Mosè in Egipto és una de les obres de l'etapa napolitana de Rossini amb llibret d'Andrea Leone Tottola i estrenada en el Teatro San Carlo de Nàpols el 5 de març de 1818. L'òpera pren la denominació d'acció tràgico-sacra en tres actes i ens explica les vicissituds del poble jueu per poder sortir d'Egipte en temps de Moisès, incloses totes les putades, no ho puc qualificar d'altra manera, infligides als pobres egipcis en forma de plagues i més plagues. Això depèn de la forma d'un drama sagrat, amb característiques fins i tot d'oratori, fou degut a que durant la Quaresma només es podien estrenar obres d'aquesta mena. Que eren tremendos aquests meridionals. És sabut que en el final de l'òpera, que és l'escena del pas del Mar Roig, a peu eixut per part dels israelites i el subsegüent ofegament de l'exèrcit egipci que els persegueix, la maquinària escènica no va funcionar adequadament i sembla que va provocar una gran hilaritat entre el públic per lo ridícul de la situació. Aquesta pregària que hem sentit ha quedat com la peça més coneguda de l'òpera i s'interpreta just abans de travessar el Mar Roig, una invocació a Déu. Però resulta que Rossini la va afegir més tard, en una revisió que va fer l'any 1819. El 1827 la va adaptar i ampliar sobre un llibret en francès, sent el resultat l'òpera en quatre actes, que incluïa un ballet, òbviament, Moïse et Pharaon ou le passage de la Mer Rouge, estrenada a París el 26 de març de l'any esmentat.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
Com en el cas de les òperes amb efectes sobrenaturals que vàrem explicar fa dues setmanes, en el cas de les pregàries també, déu-n'hi-do les que he trobat. Si bé, menys, de manera que ha tocat també fer una selecció. En aquest cas, l'òpera italiana s'emporta la palma i no necessàriament han de ser òperes que parlin bàsicament de religió, no, però la devoció, major o menor intensitat, sempre s'hi barreja. Ara us porto una òpera de Donizetti que inclou també una pregària cap al final. Un final no gens agradable, per cert. Parlem de Maria Stuarda, òpera sèrie en dos actes amb llibret de Giuseppe Bardari, inspirat en una obra de Schiller. Com sabeu de segur, perquè ho he explicat unes quantes vegades, el bon Donizetti es va trobar amb enormes problemes amb la censura de Nàpols, on treballava per l'estrena d'aquesta òpera. El tema és l'empresonament i execució de Maria Stuart, reina d'Escòcia, a Anglaterra, per ordres de la seva cosina, la reina d'aquest país, Isabel I. Bé, en l'òpera hi ha una escena prou forta d'enfrontament entre les dues reines, durant la qual l'escocesa insulta greument l'anglesa. Tot plegat va fer que el rei de Nàpols prohibís l'estrena de l'òpera quan estaven ja avançats els assajos. És més, van obligar un canvi d'argument que va donar lloc a una cosa anomenada Buon del Monte, amb una trama que no tenia absolutament res a veure amb la creació del compositor. Com a Maria Stuarda es va acabar estrenant a l'Escala de Milà el 30 de desembre de 1835, per voluntat de la diva Maria Malibran, que s'havia enamorat de la partitura i la va protagonitzar. A Milà la censura va ser més lenta i abans no fou prohibida, es van poder fer 3 representacions. La part religiosa, si voleu, la trobem en la història real. Maria Estuard havia estat destronada a Escòcia en base a la seva religió catòlica, que ella seguia fanàticament. Es va refugiar a Anglaterra, on Isabel la va acollir en prevenció, sempre portant-la d'un castell a un altre. Per què la prevenció? Doncs perquè Maria també tenia drets al tron anglès, com a besneta que era del rei Enric VII. Isabel n'era neta, i el Partit Catòlic, que aleshores encara tenia influència en el país, la considerava com a legítima sobirana. Maria, poc intel·ligent, es va deixar involucrar en conspiracions contra Isabel, i això li va acabar costant el cap. En l'òpera, just abans de l'execució, anunciada al final amb una canonada, canta una emotiva ària amb el cor, que s'anomena Pregària dels Escocesos, «De tu, di un humile preghiera», que és el que sentirem a continuació en la veu d'Edita Gruberova, Maria i el cor de la ràdio Bavaresa, juntament amb l'orquestra de la ràdio de Munic, sota la batuta de Giuseppe Patané.
Parlem d'òpera.
I ara portem al nostre programa el mestre Verdi. Un Verdi jove i un Verdi madur. Com que la seva vida i carrera foren tan llargues, podem trobar obres ben diferenciades d'estil d'una època i d'una altra. L'època jove La representem amb la quarta de les seves òperes, i Lombardi a la Prima Crociata, on el títol ja ens dona una idea de per on van els trets, i que la religió hi juga un paper important. Doncs ens relata una història relativa a un contingent de llombards que van a lluitar a Terra Santa en la Primera Croada, aquella que acabaria amb la caiguda de Jerusalem en mans cristianes a costa d'un terrible bany de sang. Que consti que els cristians tenen molt a callar pel que fa als crims enormes comesos en nom de la religió i de Déu. No tot és cosa de jueus i musulmans, com volen fer veure, ni de bon tros. En aquella ocasió fou una carnisseria de primer ordre a partir de la caiguda de la ciutat el 15 de juliol de 1099. Tan gran fou la massacre que diuen que la sang arribava a l'alçada dels turmells dels croats. Verdi va compondre la seva quarta òpera, un drama líric en quatre actes, sobre el llibret de Temístocles Solera, amb estrena a l'Escala l'11 de febrer de 1843, amb gran èxit. A banda de les vicissituds dels croats, l'òpera conté una història de penediment d'un tal Pagano, que és el germà d'Arbino, el cap dels croats llombards. Pagano es penedeix de les seves maldats, entre elles voler matar el seu germà, i esdevé eremita a Jerusalem, reverenciat per tothom, de lo bo que és. També hi ha una història d'amor, la de Giselda, filla d'Arbino, Moronte, musulmà, fill del governant d'Antioquia, ciutat que també fou conquerida de camí a Terra Santa. Oronte no acaba bé, diguem-ho tot, això de ser musulmà no l'afavoreix. Hi ha un cor que a mi i a més gent també recorda el Vapensiero de Nabucco, l'òpera just abans d'aquesta. En aquest cor, els croats i peregrins recorden la seva pàtria i preguen al Senyor just abans d'entrar en batalla. Sentim el cor O Signore del Tetto Natio, amb els Ambrosian Opera Singers i la Royal Philharmonic Orchestra, dirigida per Lamberto Gardelli. Molts anys més tard, el 5 de febrer de 1887, o sigui, tants com pràcticament 44, dia per dia, i en el mateix teatre a l'Escala, Verdi va crear Otelo, la seva penúltima òpera, una obra mestra amb llibret de Rigo Boito, que ve directament del gran Shakespeare, dramaturg que sempre va inspirar Verdi. No fa falta que us digui que Otelo ens explica la història d'enfollida gelosia que afecta el personatge de tal nom, un militar africà al servei de la República de Venècia, que l'ha nomenat governador de l'illa de Xipre, contra la seva jove i virtuosa, o sigui, lliure de tota culpa, esposa Desdèmona. Aquesta gelosia, desfermada en ràbia i odi, ha estat introduïda en el cap d'Otelo pel pèrfid alferes Iago, en venjança personal per no haver-lo promocionat. Molt fluixa deu ser la mullera d'Otelo quan li inoculen el verí amb tanta facilitat, no? Fluixesa, per altra banda, compartida amb altres col·legues militars. Bé, sigui com sigui, la pobra Desdèmona al final és assassinada pel seu marit, fet que, per desgràcia, segueix passant massa sovint avui en dia. Quan Otelo veu la veritat ja és massa tard i el que fa és suïcidar-se. Podria haver fet al revés, no? Portem aquesta òpera a col·lació perquè Desdèmona, just abans de morir, resa una oració. Ella és una bona noia, educada en els valors cristians, i cada nit, abans d'anar a dormir, resa, com allò del Jesucito de mi vida. No, és broma, resa un Ave Maria, com si presentís la seva mort, acompanyada, en el meu parer, per una música extraordinària. I ara la sentirem en la veu de Kiri Te Kanawa, acompanyada per l'Orquestra Simfònica de Chicago sota la batuta de Sir Georg Solti.
Thank you.
I amb això acabem la contribució de Verdi al programa d'avui. Però n'hi ha més.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
Ara anem a donar un cop d'ull a l'òpera alemanya. Allà no en trobem tantes de pregàries. Deu ser la influència luterana, no ho sé. Però almenys n'he pogut trobar una. I de Wagner, ni més ni menys. Wagner va fer diverses òperes dedicades a les llegendes nòrdiques on déus i humans interactuen de forma més o menys natural, però no és fàcil. I si no, escolteu la famosa tetralogia i com acaba. Al mateix temps, Wagner també va crear unes quantes òperes basades en cavallers cristians. Aquí teniu, per exemple, Parsifal, on la religió i la redenció ocupen un lloc central. Lohengrin, que és el fill de Parsifal i la història de la qual és menys complexa. O Tannhäuser, on es debat entre l'amor sensual i l'amor pur amb tocs divins, resultant que el protagonista, un poeta, acaba sent un pecador de l'un més pecador, però que al final sabem, perquè la vara del papa de Roma florit, que ha estat redimit. Aquesta òpera anirem precisament. Tannhäuser és un Minnesänger, una mena de trobador a Alemanya, un personatge històric que va viure en el segle XIII i que posteriorment el seu nom es va associar a una llegenda que és la que vertebra l'òpera de Wagner. Comença l'òpera i el trobem residint en el Venusberg, la muntanya de Venus, el regne de l'amor carnal presidit per la deessa Venus, on ja us podeu imaginar que es dedica la gent tot el sant dia. Però d'això també un se'n cansa. I Tannhäuser marxa a trobar els seus amics i la seva estimada Elisabeth, la neboda del Landgrave de Turíngia. Aquesta estima el trobador amb un amor pur i devot, però a Tannhäuser encara li surten rampells de l'època venusiana i en una competició de cant lloa l'amor sensual, fet pel qual és criticat i insultat pels seus indignats col·legues. Tannhäuser acaba peregrinant a Roma per obtenir el perdó papal que li és negat, però al final, quan ja s'està morint, sabem que Déu l'ha perdonat. Elisabet, sempre tan bona i pensant que Tannhäuser no tornarà, adreça una pregària a la Verge Maria, Allmächtige Jungfrau. La sentim amb Lise Davidson i la Filharmonia Orquestra dirigida per S.P.K. Salonen.
Thank you.
Torna a escoltar aquest programa a radiosabadell.fm.
I anem als nostres veïns francesos. França, un país també molt catòlic, però que fou el primer en treure's de sobre la influència de l'Església gràcies a la Revolució. Portarem dues pregàries, la primera de les quals és una famosa ària que molts tenors han incorporat al seu repertori concertístic, perquè l'òpera a la qual pertany no es fa gaire, i és coneguda bàsicament aquesta ària. Parlem de Les Cid, òpera en quatre actes, amb un llibret d'Adolphe Philippe de Néry, Eduard Blau i Louis Gallet, inspirat en l'obra homònima de Pierre Corneille, i música de Jules Massenet, que es va estrenar a l'Òpera de París el 30 de novembre de 1885. Una òpera que poc es representa en l'actualitat i en la qual la figura central és espanyola, ja sabeu, el Cid Campeador, don Rodrigo Díaz de Vivar, famós cavaller i aventurer castellà de l'època de la Reconquesta. Jo que vaig fer la primària quan encara era viu a Franco, recordo que ens parlàvem molt d'aquest paio, una mena d'heroi nacional amb la seva senyora Doña Jimena, la seva espasa Tizona i el seu cavall Babieca. Bé, els que tingueu una edat segur que ho recordeu també, no? A l'acte tercer, el protagonista, aquí anomenant Rodríguez, a la seva tenda i abans de combatre amb els moros, adreça una pregària al senyor, en mans del qual es posa. És la famosa O Souverain, O Juge, O Père. Per acabar-ho d'adobar, apareix la figura de Santiago Apòstol, que pronostica que el Cid serà el vencedor. Sentim tot seguit a Plácido Domingo cantant la coneguda ària amb la Birne Camp Coral i l'orquestra, Òpera Orquestra de Nova York, dirigits per Yves Queller. I jo de Adams és Santiago. Escolteu bé, que és molt bonica. Massenet, sempre tan bon melodista. De la dicció francesa de l'amic Plácido no en faig comentaris.
Yeah.
I per acabar us porto aquí una pregària que en el meu parer és realment impressionant i tal com està concebuda atorga a l'acció un dramatisme extrem i sublim. I a més serveix per acabar l'òpera en qüestió, tal com servirà avui per acabar el nostre programa número 590. Es tracta de Dialog de Carmelita, una òpera extraordinària que es fa massa poc, indubtablement, sempre parlo des del meu punt de vista, que pot ser tot el contrari al vostre, una obra mestra de l'òpera del segle XX. És una òpera en tres actes amb llibret i música de Francis Poulenc. El llibret es basa en l'obra teatral del mateix nom de Georges Bernanos, que al seu torn es va inspirar en la novel·la L'última del patíbul, de Gertrude von Lefort. L'òpera de Poulenc es va estrenar en italià a l'Escala el 26 de gener de 1957, mentre que el 21 de juny del mateix any es va estrenar la versió original en francès a l'Òpera de París, amb el concurs en ambdues versions de veritables patums mundials de l'òpera, com ara Virginia Zeani, Denis Duval, Gianna Pedersini, Gigliola Frazzoni, Rita Gor, Leila Genscher, Regine Crespin o Fiorenza Cosotto. L'òpera s'ambienta en l'època de la Revolució Francesa, entre el 1789 i el 1794. Veiem sobretot la vida de la comunitat de les Carmelites del convent de Compiègne. Aquestes van existir en la vida real i són conegudes com les màrtirs de Compiègne, 16 monges del convent que foren guillotinades el 17 de juliol de 1794 durant l'època coneguda com el Terror. Des de l'any passat són considerades santes per decisió del papa Francesc. Doncs bé, l'escena final de Dialog de Carmelita ens presenta com van totes, una a una, a la guillotina mentre entonen l'oració del Salve Regina. Cada vegada que una és guillotinada se sent un soroll impressionant, xum, quan representa que cau la fulla, no? I el cor té una veu menys, i així fins l'última, que és la protagonista Blanche de la Force. Un cop guillotinada aquesta, s'acaba el cant. De veritat que l'efecte dramàtic fa posar la pell de gallina. I ho sentirem aquí per acabar. El Salve Regina de Diàlegs de Carmelites, Catherine Dubosc, és Blanche amb el cor i l'orquestra de l'Òpera de Lyon, dirigits per Ken Nagano. I amb això us deixo. Feu bondat, eh? I d'aquí a 7 dies tornem. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres o per a @radiosabadell.fm.
Thank you.